Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui és dia Gavi. Aquesta tarda signa la renovació fins al 2026 amb una clàusula de 1.000 milions i tenim acte obert al Camp Nou a partir de les 6 de la tarda. No per esperada, deixa de ser una bona notícia que el Barça es garanteixi la presència d'aquest talent de present i sobretot de futur, perquè recordem que aquest 5 d'agost passat Gavi ha fet 18 anys. Així que avui parlarem de la figura de Gavi, escoltarem el director esportiu Jordi Cruyff, que ha fet declaracions a les últimes hores, i debatrem sobre la segona equipació del Barça de la propera temporada, que serà blanca, no gris, com la d'aquesta temporada, serà blanca. Segur que heu vist fotos de Cruyff dels anys 70, vestit de blanc, doncs sembla que recupera el Barça aquell model per la propera temporada. Hem tancat la segona jornada de la fase de grups de la Champions amb victòria del Madrid 2-0 davant del Leipzig. Mal partit del Madrid, però victòria. Abans ho comentàvem a la redacció. El Barça va jugar bé i va palmar 2-0. El Madrid va jugar malament i va guanyar 2-0. És la Champions. El Sevilla no va poder passar de l'empat a 0 a Copenhague. La imatge de la jornada de la Lliga de Campions és el golaç que segurament ja heu vist de Haaland, que recorda molt, moltíssim el que li va fer Cruyff a l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. Aleshores, li van posar el sobrenom de El Holandès Volador, doncs ja tenim també el Noruec Volador. El City li va guanyar 2-1 al Dortmund i el PSG, tot i que també va començar perdent, va acabar guanyant 1-3 davant del Maccabi Haifa. A l'Espanyol toca sentir avui a la que per mi és la persona amb més ascendència ara mateix al vestidor, que és Sergi Darder. I també escoltarem el director esportiu Domingo Catoira, que ahir va estar amb el Diario per abordar bàsicament la sortida de RDT. Al Girona avui han presentat els dos porters nous, Paulo Gazzaniga i Toni Fuidías. Hi ha acord, finalment, entre la Lliga i la Federació pel salari de les àrbitres i, per tant, la Lliga femenina a primera podrà començar aquest cap de setmana. Les àrbitres percebran 1.666 euros per partit, això l'àrbitre principal, i 1.066 euros les assistents. En bàsquet continuen les sorpreses a l'europeu. Ha caigut l'Eslovènia de Luka Doncic, Eslovènia 87, Polònia 90. França va superar 83-75 a Itàlia, així que demà les semifinals seran Espanya-Alemanya i Polònia-França. En handbol, el Barça ha debutat amb victòria a la Champions, es va imposar a la pista del Pic Zeged per 28-35, i en tennis, a la Copa Davis, Espanya va superar 3-0 ahir a Sèrbia. Demà, segon partit, segon punt, contra Canadà, en principi hauria ja d'entrar en escena Carlos Alcaraz. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, continua sent la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem si us molesta que la segona equipació de la propera temporada sigui blanca. Està igualat, eh? Sí que us molesta el 47%, no el 53%. En clau espanyol, us preguntem si s'ha de mantenir Cabrera a l'11 a Noeta. Creieu que sí només el 18%, que no el 82%. I en clau Girona, la pregunta és si Juan Carlos és indiscutible a la porteria. Heu votat que sí al 35%, que no al 65%. Marc Peirés està al control de so, Indira Correa a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además, un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en todos los ahumados El Corte Inglés Selection. Combínalos como quieras. Te descontamos el 50% en la unidad de menor importe.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem a bon ritme abordant l'actualitat del Barça, que hi ha diverses coses. Ho fem amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Avui és dia Gavi, eh?
Dia Gavi, que encara es poden aconseguir entrades per anar al Camp Nou a la presentació de la seva renovació, la primera vegada que s'obre l'estadi per una renovació d'un jugador del Futbol Club Barcelona. Per cert, ho podeu fer a través de la web o les taquilles, i són un màxim de 6 localitats per persona i, evidentment, de franc. A les 5 de la tarda s'obre el Camp Nou i a les 6 de la tarda hi haurà aquest acte on Gavi signarà el seu nou contracte a la gespa de l'estadi. Ho farà al costat del president Joan Laporta. També hi serà, evidentment, la seva família a la grada i al costat el seu agent Ivan de la Peña. No hi haurà roda de premsa posterior, però sí parlaments de Laporta i de Gavi. Pel que fa al seu nou dorsal, el número 6, que molta gent segur que ho està esperant, arribarà al gener, que és quan entrarà en vigor aquest nou contracte, fins al 2026. La fitxa acorda amb el seu paper que té ara mateix el primer equip i la clàusula de 1.000 milions d'euros com les d'Ansu Fati i Pedri Araujo.
De la renovació de Gavi i d'altres coses ha parlat a les últimes hores el director esportiu del Barça, Jordi Cruyff.
Sí, ahir en un acte de la Fundació Cruyff a Montornès del Vallès inauguraven una nova Cruyff Court. Estava també Susila Cruyff, estava Pati Roura i Jordi Cruyff, el secretari tècnic del Futbol Club Barcelona, que va parlar així de Gavi, evidentment content perquè es quedi al de los Palacios al Futbol Club Barcelona.
Creo que ha demostrado claramente que siempre que su sueño es estar en el Barça, que siempre ha querido renovar aquí, su agente también. Por lo tanto, no hemos tenido ninguna preocupación de que se iba a hacer o no. Y creo que para el club es una señal siempre buena cuando un canterano, sobre todo tan joven, que ya está llegando a unas cuotas que pocos jugadores de su edad pueden decir, pues que quiera vincular su futuro con el Barça, creo que también es bonito para el club, ¿no? Pero en todo momento, en la planificación, siempre hemos pensado, tanto a corto como medio y largo plazo, de que Gavi va a estar con nosotros.
I parlant de renovacions, li van preguntar a Jordi Cruyff precisament per la seva renovació com a secretari tècnic del Barça. Va dir que es va firmar fa temps, no va detallar quantes temporades i va dir que esperem que ho faci oficial a la Barça. També li van preguntar sobre el cas Antoine Griezmann. Vam escoltar ahir precisament a Sportscope a Enrique Cerezo, el president de l'Atlético de Madrid, dient que la informació de l'equip on es deia que es baixaria aquesta clàusula de 40-25 milions no era certa, i Jordi Cruyff deia això sobre aquest cas del jugador francès.
Bueno, es jugador de Atlético de Madrid, por lo tanto en estos momentos es su historia, ¿no? Él juega ahí y el entrenador decide lo que tiene que jugar y ya está. Es curioso, ¿eh? Siempre es 63, pero bueno, el entrenador es el que decide, el entrenador tiene exigencias también de resultados y la decisión es de ellos.
I com ahir per la tarda estàvem en el dia post-Bayern-Barça, després de la derrota a Múnich, també se li va preguntar sobre el paper dels jugadors, però sobretot com veuen els rivals ara al Barça, aquest nou Barça de Xavi a Europa.
Obviamente en septiembre es muy pronto todavía para sacar conclusiones, pero lo que sí podemos decir es que los rivales cuando nos ven, incluso antes del partido, cuando charlas con el equipo rival, pues la gente dice, oye, vaya equipo hay aquí. Les hemos dado también una señal a los demás de que aquí hay equipo.
Per últim, del partit del Bayern va parlar també Jordi Cruyff, li van preguntar per Lewandowski, per la seva manca de gol a Múnich, va dir que no hi ha cap problema, que és evident que això és part del futbol, que alguns dies marca i altres no, i que les seves estadístiques diuen que tornarà a marcar molts gols aquesta temporada, i feia aquesta valoració del partit i del que veu en l'afició blaugrana després d'aquesta derrota a Múnich.
Contento quizás no, o sea, porque al final quiere ganar, pero creo que siente confianza. Yo creo que es la palabra más importante, ¿no? Ayer pierdes, pero la gente ve que hay material, que hay equipo, que hay plantilla para competir. Partido exigente, con unos recuerdos duros de los últimos años. Era un poco para ver dónde estábamos, ¿no? Sabiendo que es septiembre, que es el principio de todo, pero sabes que es un partido especial y creo que el equipo dio la talla en todo momento. Creo que demostró que estamos en el buen camino. Veo la plantilla, veo el equilibrio que hay, veo que el banquillo que hay y pienso que el entrenador, o sea, sé que está muy contento con el material que tiene y, por lo tanto, por ahora, optimistas.
I Jordi Cruyff també va parlar sobre la poca presència dels capitans Gerard Piqué i Jordi Alba als partits en aquest inici de temporada. Deia que és gestió de la plantilla, decisions de l'entrenador, de Xavi Hernández, en base a la competència de l'equip.
Molt bé, anem amb algunes pinduletes més amb blaugrana, com per exemple que Dembélé, que està fent bon inici de temporada, torna amb la selecció de França.
Deixams ha donat fa res una horeta a la llista pels dos partits de la Nations League que queden contra Àustria i Dinamarca, el 22 i 25 d'aquest mes, respectivament. Torna Dembélé a res del Mundial de Qatar, important això. Ho fa un any i tres mesos després de l'última convocatòria, que va ser l'Eurocopa, on va abandonar la concentració per lesió, i també hi és el central del Barça, Jules Koundé. També Antoine Griezmann, tot i el minut 63, que se'n parlava molt en any de Mundial, també hi és el davanter de l'Atlético de Madrid.
Segurament en França jugarà més minuts. Ja tenim a Lewandowski a la façana del Camp Nou, Víctor.
Sí, ja apareix al lloc on estava Aubameyang, al costat esquerre, amb Pedri i Mapi León. Al mig es veu el gran logo i les lletres de Spotify. I a la dreta, Alexia Putellas, Ansu Fati i Aitana Bonmatí, els referents de l'equip masculí i femení blaugranes. Avui, els que s'apropin a veure aquesta renovació precisament de Gavi al Camp Nou, ja trobaran a Lewandowski a la façana de tribuna, una acció publicitària que està activa des de l'1 de juliol, que és quan va canviar el nom del Camp Nou pel nom comercial Spotify Camp Nou, i de fet publicitàriament i en vendes va tot molt bé, perquè també la samarreta del davanter amb el número 9 ja es va esgotar en alguns moments des que va fitxar pel Futbol Club Barcelona.
I una última cosa, és la pregunta d'Esportscop, i després en parlarem al debat. S'ha filtrat que la segona equipació del Barça de la propera temporada, la samarreta serà blanca.
Ahir ho avançava el diari Esport, la junta directiva del Barça va aprovar fa uns mesos que la segona equipació de la propera temporada sigui completament blanca. L'última vegada que va succeir va ser la temporada 77-78, amb Johan Cruyff com a jugador lluint al capdavant. A finals del 70 el Futbol Club Barcelona ja jugava amb aquesta samarreta blanca, sempre que l'equip rival duia uns colors semblants o iguals als blaugranes, i s'ha obert aquest debat, com deies ara, però ningú dubta que serà també una de les samarretes més venudes la propera temporada a les botigues del Barça.
Hi ha una imatge bastant icònica dels anys 70 amb Johan Cruyff lluint aquesta samarreta blanca en un partit. Després en parlem al debat. Víctor, gràcies.
Gràcies.
I de seguida parlem amb un home que coneix molt bé a Gavi.
Pues me he pasado a Berti por solo 180 euros y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si tu corazón
está por mí. Aquesta persona que coneix bé a Gavi és Carles Martínez Novell, que va ser el tècnic de Gavi a l'infantil i al cadet del Barça. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda, molt bé. Que vam parlar de Gavi amb tu fa un any aproximadament, a l'octubre de l'any passat, de la irrupció de Gavi, aleshores amb només 17 anys, i en fi, ha passat un any i crec que podem dir, Carles, que està responent a les expectatives que havia generat, eh?
Doncs sí, ha plogut molt, però realment sembla que el Gavi ja quasi sigui un veterano, no? Perquè ja el tenim com un fill, no?, en el Barça, i juntament allà sembla que els interiors, en Pedri, són com ja... pràcticament no, com si parléssim de dos ja que porten molt temps, però sí, sí, tot just fa un anyet, i bueno, molt contents per ell, molt contents de com està anant la seva progressió, i per suposat, doncs, segurament avui estem aquí també per estar contents per la seva renovació.
Clar que sí. És veritat que sembla ja que sigui un veterà, com tu dius, però hem de subratllar i hem d'insistir, encara que ens continuï sorprenent la seva maduresa, que és un nano que acaba de fer 18 anys, Carles.
Sí, i per això realment m'agrada molt quan a vegades em pregunten què penses del Gavi. Jo et dic que ser prudent, no vull posar-li ni molt menys, pobre, que me l'estimo molt, més pressió, però que realment crec que el públic encara no ha vist el Gavi superlatiu a nivell d'atac. És a dir, està molt bé, ataca molt bé, és un jugador molt profund, que fa tot el que li demana l'entrenador, però aquest punt de ser posicional, d'entendre el joc, de jugar, de posar-se en altra línia. Crec que el fet de que moltes vegades li estigui tocant jugar per la dreta, no? Tot i que ho està fent molt bé, però ell, on realment sempre s'ha sentit molt còmode, és en el lloc on acostuma a jugar més el Pedri, no? A l'esquerra, per poder anar cap a dintre, per poder anar... I tenir l'opció del gol i de la última passada, no? com a referent màxim, perquè ara molts cops ha d'arribar a l'espai més quasi com a centrador, que no com a passador, no? I per això et dic que que bueno, no crec que ho canviïn, perquè la veritat és que els dos estan rendint a un nivell molt alt, però tinc ganes de que vagi, tinc ganes de seguir veient el Gavi, em refereixo, perquè de veritat és que el que esteu veient és molt bo, però estic convençut que encara té molt i molt creixement, lògic, perquè té 18 anys.
Sí, juga molt bé al futbol, tu has parlat ara d'aspectes, sobretot en pilota, però és un futbolista del que crida molt també l'atenció, el que corre i el que treballa al camp.
Sí, ha sigut un dels jugadors que molts dels que l'hem entrenat sempre ho hem dit, no? Que era difícil d'entendre, perquè moltes vegades els que són com els més bons, els més talentosos, no? Els que guanyen els partits, doncs moltes vegades els havies de com motivar, apretar, explicar-los la importància de la defensa, la importància molts cops de la competitivitat, i el Gavi això ho té a dintre. És a dir, jo recordem arribar a la diada del Barça i des del primer dia en un entrenament competir com si estigués jugant la final de la Champions. Per tant, aquest esperit competitiu el té molt, molt arrelat a dins, i això fa que realment, doncs, després, a més, d'haver tingut entrenadors que l'han ajudat molt en atac, però per exemple en defensa, doncs, va tenir, jo crec, un any molt important, com va estar amb el Sergi Milà i en Pere Romeu, doncs, conceptes defensius que el van ajudar molt a saber quan i per què, doncs, fer salts de pressió, quan i com defensar. Doncs al final, ara mateix s'ha trobat un pèl d'equilibri entre aquesta garra i gana que té el Gavi, l'ambició de voler-la recuperar, que al final és el més important en l'ADN Barça, però ser bon defensor, és a dir, fa molt bé les coses, no? I per tant, doncs, bueno, crec que és normal que la gent el destaqui per això, però una mica amb la meva introducció el que volia referir-me era això, no? Que tot i que és brutal el i que entenc que la gent el destaqui per aquesta garra, per aquesta gana, per aquesta manera de defensar, jo crec que realment no ens podem oblidar que el seu major talent és el concepte, bueno, l'atac.
Sí. L'any passat potser anava un pèl accelerat i feia moltes faltes, veia massa targetes. Recordo també en una roda de premsa postpartit que li van preguntar per ell a Xavi i va dir això, no?, que igual xocava massa encara i que això es podia millorar, i tinc la sensació que això ho ha començat a polir aquesta temporada, que ja no li passa tant.
Segurament va voler també, doncs, demostrar, no? Tinc 17 anys, però aquí estic jo. Sí, no, clar, al final me'n recordo anar al camp del Bayern, jugar contra animals davant, i suposo que aquest punt, no?, de dir, ei, jo puc. Clar, al final segurament ell va anar-se donant compte que sense anar tan fort, sense tenir que anar a xocar amb tanta força, realment també podia. I bueno, doncs al final té un tronc inferior molt fort, ell realment és un jugador que li costa molt caure a terra, i s'ha anat donant compte, i és normal, és anar trobant els equilibris, igual que en atac tu has d'anar trobant i entenent el teu entrenador, a nivell competitiu, clar, doncs ell no havia tingut que xocar amb tanta força mai, o sigui, amb careta, amb juvenils i amb filial, bueno, filial pràcticament no se l'ha vist, però no se'l recorda xocant amb tanta força, perquè segurament ell havia trobat l'equilibri, ell sabia, no?, a on i fins a quan tenia que xocar per guanyar el duel sense fer una falta, no? Quan va començar, jo crec que ell, clar, en el seu cap deia, bueno, fent el mateix que he fet fins ara, tenint 17 anys i sent el jove, vols dir que podré? I, bueno, jo crec que al principi, jo crec que per bé, va dir, anem a fotre-li canya, anem a apretar, i amb el temps s'ha anat donant compte i ha anat trobant l'equilibri, no?, en el fet de fins a quin tinc prou per recuperar la pilota i no fer faltes, i no cargar-me de targetes, que és algú que aquest any està millorant molt. Alguna li van traient, però no quasi la targeta rosa per partit, no? Que a més a més el condicionava en les seves decisions a posteriori.
Clar. Escolta, mira que aquesta temporada està car jugar, perquè té a De Jong, té a Pedri, li han portat a Kessié, però com a mínim en aquest tram inicial de la temporada a l'equip de gala, per dir-ho així, de Xavi està.
Sí, i és molt bo, però és que en el Barça sempre tindrà aquesta competitivitat, i és boníssim que la tingui, i crec que cada dia està, doncs, des que sembla que està, lògicament, s'ha aclarit el seu futur, està molt millor. No és fàcil decidir quin interior pot jugar. Crec que, amb que sí, com tu dius, és un rol diferent, que en el Barça també li podrà anar molt bé, no? Doncs per depèn de quin moment i depèn de quin partit, doncs, en general, alguna cosa diferent. Però també ho dic molt, i bueno, estic sempre en el programa Gigantes amb el Gerard Romero, i ho comento molt, que jo, tot i que lògicament que no se'm malinterpreti, tot i que per mi el fitxatge de Bernardo hagués sigut brutal i tinc moltes ganes de veure'l, no?, com a aficionat del futbol aquí a Catalunya, però a la vegada crec que era una mala notícia pel, una mica, no?, per aquesta parella d'interiors que en principi, no?, sense posar-los més pressió de la que ja tenen, sembla que serà, no?, la parella Pedri-Gavi. Aleshores, al final, bueno, posar-los algú ja una mica més consagrat, més veterà, podia, no?, treure'ls minuts d'importància a aquesta parella, que jo crec que estan demostrant que són el futur del Barça. I per tant, doncs, bueno... Però, clar, en relació a la pregunta que em fas, jo crec que és molt bo tenir aquesta competència. Al final, el Gavi ho sap i sap que ha de currar moltíssim per poder jugar.
Recordo que en aquella conversa que vam mantenir fa un any aproximadament, jo et deia a veure què passa en el futur, perquè, clar, és un futbolista que crida molt l'atenció, segur que hi haurà taurons que el vindran a buscar. Hi ha hagut molts equips i de primera fila europea que s'han interessat per ell, però tu em vas dir... Home, jo pel que el conec, jo crec que ell vol fer, si pot ser, tota la seva carrera esportiva al Barça.
És que té un entorn molt bo, té la família molt bo. Tothom qui li aconsella. I ell és una persona que va venir aquí de molt petit, és molt culer i se sent molt còmode aquí. I crec que, lògicament, ja hi ha prou canvis a la seva vida, com créixer tan ràpid, ser jugador del primer equip tan ràpid, tot i que sent un nen, perquè al final ahir sortia una foto de quan era infantil estudiant a la Masia i la gent deia, és que quasi no ha canviat, i dic, home, és que han passat 3 anys i mig.
Sí, sí, n'ha passat tant.
Tampoc pot haver canviat tant, però el fet d'anar-se'n a fora també és un canvi més a nivell de cultura, a nivell de llengua. El Gavi, estic convençut que no deu parlar una paraula d'anglès. Aleshores, són moltes coses que crec que el que estàs fent és dificultar-los el seu camí. I, lògicament, si aquí a casa, al Barça, el valoren, se sent valorat, li donen el que més o menys li pertoca en relació a el que s'està guanyant, crec que el Gavi i la seva família no tenien cap dubte que, a no ser que, lògicament, se l'infravalorés i no se'l valorés, el seu futur estava aquí. I si tu em preguntes avui, et diria que el Gavi, ell el mateix, ara mateix, li agradaria fer una mica doncs, la carrera que ha fet Iniesta i Xavi al Barça, i ja està aquí pràcticament sempre. En aquell moment ho pensava i per sort, no? Doncs sembla, bueno, avui ho veiem, no?
Sí, sí.
Amb fets que la decisió... També és veritat que moltes vegades no sabem coses, no? Vull dir, s'ha retardat més doncs, per aquest tema de l'edat, per aquest tema de contracte...
El fair play coses, i tot plegat.
El fair play, sí. Que també s'ha de valorar, perquè un altre que es diu, bueno, mira, però jo tampoc ho he de tenir en compte i crec que ell i el seu entorn ho han portat molt bé.
Totalment. Escolta, acabo, Carles, està brillant el Barça i és una peça també molt important per Luis Enrique a la selecció i estem a les portes d'un Mundial.
Bueno, jo crec que encara està més clar, no?, que el rol de Gavi a la selecció, si ara, en aquestes últimes setmanes, en el Barça ja ha demostrat que és molt important, no?, crec que fins i tot en els últims partits quasi s'ha valorat més. Mira que Pedri és un tros de jugador, però vull dir que aquest dia hi ha debat, un bon debat, no?, de dir, vols dir que el canvi era Gavi o Pedri? Vull dir que imagina't, no?, el nivell que està ara mateix Gavi en aquest Barça, però amb la selecció, jo crec que des del primer dia que va arribar, ell va anar convençut, creient-se que tenia moltes possibilitats d'estar allà dintre, i crec que en el Barça comença a jugar amb el punt de llibertat que el coneixem a la base i que en la selecció ja fa uns mesos que juga. És a dir, crec que amb això, aquest punt de saber quan baixar a rebre, de quan tocar-la, de quan córrer, no sé, el sento que es juga un pèl més alliberat a nivell de ment en la selecció que en el Barça, tot i que, com us estic dient, crec que cada cop més en el Barça l'estic veient més semblant a el que el Gavi era a la Masia.
Perfecte, Carles. Per cert, a l'equip com el veus aquesta temporada, que ha donat, és evident que la plantilla ha donat un salt de qualitat, eh? Hi ha coses per polir, però això fa una altra pinta.
Jo ho dic molt, a mi m'està agradant molt. De fet, he de ser clar, jo el primer partit contra el Rayo no ho veia clar. L'any passat a vegades feia coses que deia ai, 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 que un pèl massa posicional, un pèl massa fix a l'equip, i m'ha agradat molt la resposta que ha tingut Xavi envers aquest primer partit, com està canviant, està adaptant-se amb el mateix estil de joc del Barça, però canviant-se a el que cada partit demana, no?, en relació a si els extrems han de jugar més oberts, menys tancats, han de jugar amb 3, amb 4, etcètera, etcètera, en diferents estructures, i veig un Barça que té les idees molt clares de lo que és l'ADN, és de tenir la possessió d'apretar dalt, de dominar el partit envers, sobretot amb la pilota, tot i que a vegades podem dir que no, que l'estil, que les transicions, però realment, a vegades transita, però la idea la té molt, molt clara, i ja et dic, jo crec que, tot i que l'altre dia es va perdre, a mi, per exemple, la primera part A diferència, per exemple, del partit de Sevilla, que els primers 20 minuts potser el Barça pateix més i acaba guanyant i semblava que tot era perfecte. Jo crec que aquell dia quasi van haver-hi més punts negatius que el dia del Bayern. Per suposat, estic d'acord amb el debat que hi ha, que per guanyar s'ha de saber competir, i saber competir és fotre-la i no fer errors, estic convençut, però jo crec que ningú s'ha d'oblidar que aquest Barça està en creixement. Un equip jove i que, per tant, igual que es pot aprendre mentre està guanyant, algun dia també toca perdre.
Molt bé. Carles Martínez Novell, un plaer la conversa. Gràcies per atendre'ns i fins una altra. Que vagi molt bé.
A vosaltres, encantat.
Adéu-siau. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Gavi, ja és major d'edat, va complir 18 anys el dia 5 d'agost, ha signat el seu contracte professional i avui, aquesta tarda, serà el gran protagonista del focus d'atenció al Camp Nou a l'acte de presentació que ha muntat el Barça. Gavi va debutar de la mà de Ronald Koeman en partit de Lliga contra el Getafe, substituint Sergi Roberto al minut 74 a la tercera jornada de l'any passat, quan feia poc que havia fet els 17 anys. Gavi va arribar a la Masia el 2015, l'any del triplet de Luis Enrique, un nen que arribava de les categories inferiors del Betis, un nen que va néixer quan ja la porta portava un any a la primera presidència. El 2004, l'any que va néixer Gavi, Leo Messi debutaria oficialment al primer equip del Barça en Lliga. Gavi, protagonista avui al Camp Nou, a punt de marcar una època amb les voltes que dona la vida. 2004, Rijkaard, Laporta, Leo. 2022, Xavi, Laporta, Gavi, i això no para.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Rematem la segona jornada de la Lliga de Campions, que ens deixa la victòria del Real Madrid en un mal partit i, sobretot, el golaç de Haaland al noruec volador.
Sí, senyor, el Madrid és líder d'aquest grup F amb 6 punts en solitari després del Madrid 2, Leipzig 0. El pitjor partit del que portem de temporada dels Ancelotti pintava més a 0-1 que a 1-0 fins que va aparèixer el futbolista de moda, Fede Valverde, per obrir la llauna. Asensio va fer el segon i es va reconciliar amb el Bernabéu. Sobre l'uruguaià, sobre Fede Valverde, parla Carlo Ancelotti.
Lo que me parecía raro el año pasado era que ha marcado solo un gol, creo, en la Supercopa, o con el tiro que tiene. Le he dicho, mira, si tú no eres capaz de marcar menos de 10 goles en una temporada, yo tengo que romper mi carnet e irme de pensión, porque tiene una piedra en el pie.
No crec que Ancelotti deixi el seu gran àtic a la Gran Via de Madrid per anar a una pensió. El grup G, la fase de grups del Sevilla, es comença a semblar a la temporada passada. Copenhague 0, Sevilla 0. Li va sortir bé a Lopetegui el canvi a la porteria. Va jugar, i molt bé, Mitrovic en lloc de Bono, però poca cosa més, molt poquet en atac dels de Lopetegui, que torna a casa amb la sensació d'haver merescut més.
Sí, es cierto que en la segunda parte, cuando ya hemos fallado las ocasiones que hemos fallado, nos ha faltado afinar un poquito más de claridad, y han entrado jugadores que seguramente no tienen tampoco el ritmo que tienen el resto, y nos ha faltado un poquito de tranquilidad en el tramo final del juego para poder encontrar un poco las fisuras de su sistema defensivo. Sinceramente creo que hemos merecido los 3 puntos, pero esto no va de merecimientos, va de goles, y no hemos marcado ninguno.
Reunió després del partit, una més, Monchi Lopetegui. El City és líder en solitari d'aquest grup G amb 6 punts després del City 2, Dortmund 1. Bellingham va avançar els alemanys, ho va empatar el City mitjançant una canonada d'estons i al minut 83, Erling Haaland va deixar els 3 punts a l'Etihad rematant una centrada de Cancelo, centrada amb l'exterior del peu, a l'estil Cruyff contra l'Atlético de Madrid, en aquell mític golaç de l'holandès contra Reina Para. Per alegria i per comentari de Pep Guardiola, que també, en veure el gol del noruec, va veure el gol de Johan contra Reina.
Me recuerda un gol, tú que eres de Barcelona, Cataluña, aquella zona, un gol de Johan Cruyff con l'Atlético de Madrid hace muchos, muchos años.
Sí.
Y justo ha hecho gol, me ha venido el fly, digo, esto lo hizo Johan.
Sí.
Y me gusta que l'ha imitat.
Fa poc Lewandowski va fer un gol al Camp Nou similar, però bastant diferent al de Cruyff. El de Haaland sí que s'hi assembla.
És que, a més, el noruec aixeca la cama...
Molt alt.
Buf, sí, ell és alt de bressol i aixeca la cama a un punt. I, a més, ho fa amb dos marcadors, que Cruyff pràcticament remata sol.
Però jo crec que Cruyff tenia menys angle.
Sí. Cruyff tenia menys angle, remata sol, i la diferència és aquesta. Haaland té l'angle més obert, però remata amb dos marcadors del Dortmund intentant evitar l'inevitable. El grup A, que PSG i Benfica són líders amb 6 punts, els portuguesos van assaltar el camp de la Juve 1-2 i al terreny de joc d'Israel Maccabi Haifa 1, PSG 3, van començar marcant els hebreus, però ho van aixecar Mbappé, Messi i Neymar. El grup E, el Potter, el nou entrenador del Chelsea, no fa màgia. Chelsea 1, Salzburg 1, victòria del Milan 3-1 davant del Dinamo de Zagreb, i recordem, ahir es va recuperar el grup A, Rangers 0, Nàpols 3. Els italians són líders d'aquest grup, on estan el Liverpool i l'Ajax amb 6 punts.
De seguida el debat, però abans, una notícia d'última hora que és d'impacte mundial. Acaba d'anunciar als seus 41 anys la seva retirada Roger Federer. 20 Grand Slams, 103 títols ATPs, un dels millors tenistes, un dels millors esportistes de tota la història, ha anunciat, repeteixo, Roger Federer, que ho deixa, la seva retirada.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
El moment d'obrir el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda, i amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Tertulia del Pedregà, de moment, Dani, perquè vam dir que si el Barça guanyava a Munic ho canviaríem, guanyat, tot i que va jugar bé i la mantenim, no?
Va jugar molt bé, però, home, si el Barça hagués guanyat 0-3, ja podríem canviar el nom.
Havem perdut... Si hagués guanyat 0-3, sí. Si hagués guanyat 0-3, era Superman Star, no sé,
algú... Bueno, no va estar tan lluny, en alguns moments de la primera part no va estar tan lluny d'acabar
així. Sí, però un 3-0 hauria sigut exagerat,
Sí, potser.
No, però les sensacions, allò que diem les sensacions, Dani, van ser bones, el que passa que, clar, avui a la redacció dèiem, home, el Barça va jugar molt bé, va perdre 2-0, el Madrid ahir va jugar molt malament, va guanyar 2-0.
Sí, clar, és la diferència competitiva entre uns i altres, però...
I percepcions. Perdona, Dani, que
no, per favor.
Però és que, clar, és que des del partit de Champions vinc escoltant opinions de tota mena i ens trobem amb una incertesa que jo crec que es solucionarà temporalment després de la propera jornada.
Què vols dir? Després de la
propera... Estava contra l'Ells i jo crec que anirà tot rodat, guanyarem.
Ah, val.
Lewandowski marcarà, l'Ansu marcarà i tornarem a tenir portades d'il·lusió. Ja. Però vull dir, és, sempre ens queda aquesta sensació de no, hem jugat molt bé i tal, bueno. I després, avui casualment, estava amb el Risto i el tio estava cremant.
Sí, què deia?
Bueno, també és el Risto,
Ja.
Vull dir, hem d'entendre...
Estava emprenyat per la derrota, no?
Estava emprenyat per la derrota, sí. Emprenyat per la derrota, també va... això ja ho sabia, però bueno, ens repetia avui a mi i a mon pare... ¿Cómo se equivocaron cuando yo les traía a Davis por 8 millones y al final lo firma el Bayern por 18 y estos no lo quisieron porque era canadiense y tal? Bueno, cremant.
Sí.
Cremant en el seu estil.
Però en general, jo diria, Dani, diria que la gent, a tothom digo, agrada guanyar i a tothom ens hagués agradat que el Barça hagués guanyat a Munic, però jo crec que la gent està bastant satisfeta amb el que va veure, perquè va veure que la distància s'ha retallat molt amb el Bayern i que amb un pèl de fortuna el marcador hauria d'haver estat un altre. El Barça va mereixer més.
Sí. Jo crec que s'assembla molt a l'ambient que hi havia després de la Supercopa d'Espanya que perd el Barça contra el Madrid. I en aquella ocasió... fins i tot el propi club difonia imatges d'una certa no celebració, però sí orgull i tal. A Madrid se n'enfoten perquè se n'enfoten de que celebrem derrotes, que tampoc és celebrar el verb, però de que estiguem satisfets amb derrotes, i jo entenc que se n'enfotin, però ells han d'entendre que després d'aquella Supercopa el següent partit entre Madrid i Barça li van fotre 4 allà. I això està directament relacionat. És a dir, la gent estava contenta el dia de la Supercopa perquè estava veient que les distàncies es retallaven i que en qualsevol moment podries guanyar al Madrid, i no només el vas guanyar, sinó que el vas golejar. Ara tinc una sensació similar, no, no estic dient que li fotrem 4 al Bayern al Camp Nou, però sí estic dient que està més a prop, cada vegada està més a prop la superioritat a Europa.
Sí, i que els detalls que et fan perdre a Múnich, segurament, Junior, amb el pas del temps i quan l'equip guanyi allò que en castellà diem pozo o consistència, doncs les distàncies encara seran més curtes. Jo crec que aquest Barça, si es classifica per vuitens de final, que jo crec que es classificarà, està en condicions de competir amb qualsevol equip a la Champions aquest any. Pot guanyar o, a lo millor, amb un dels grans equips d'Europa pot perdre, però està en condicions de competir.
M'estàs posant un compromís, Joan, eh?
Per?
Perquè ho has dit amb tanta seguretat que...
No vols trencar...
No, clar, no vull trencar la il·lusió.
Fes-ho.
No, home, no, perquè és que em feu tirar de... no vull quedar com el dolent, ni com el que...
És simplement dir la teva opinió.
El que passa és que ens passem a vegades. Volem generar tanta il·lusió i tanta d'això que després la batacada es porta. Jo crec, i em repeteixo... Jo tinc la sensació que em repeteixo. Què hem millorat respecte a l'any passat? Que l'equip d'aquest any és millor i és més competitiu que el de l'any passat, però crec, sincerament, que falta un projecte més sòlid de futur. I no m'agrada comparar amb el Real Madrid, però hem de fitxar jugadors joves que d'aquí 2 anys marquin la diferència. I si això ens costa vendre certs jugadors i estalviar diners, doncs fem-ho. Però la sensació, una vegada més, que he tingut aquest any és que hem anat a salvar la campanya o la temporada fitxant arriscadament. Deixem-ho així.
Però Koundé i Rafinha són joves, per exemple.
Sí, no? Però no crec... pel meu parer, no haguessin sigut una mica els referents o els fitxants que hagués fet. Sí que coincideixo, sí, evidentment. Està bé apostar per aquest estil de fitxatge, de jugador jove en projecció, però hòstia, Dani, tu saps més que ningú. Koundé, en principi, havia de ser el central titular del Barça, i si ha de ser el lateral dret, crec que hi ha altres laterals drets millors. I crec que la temporada vinent, a l'estiu, ens trobarem una altra vegada que haurem de signar un lateral esquerre, un lateral dret, segurament una altra punta.
Sí.
I això és el que no m'acaba d'agradar. Que són més competitius, sí, però crec que per ser grans i tops, doncs hauríem d'anar a renovar d'una altra manera com han fet altres equips tops.
Ok. Canvio de tema. El tema de la samarreta blanca. Dani, com ho veus? A tu et fa alguna cosa?
Grisa, o... No,
dic el de la temporada que ve. Que serà blanca. O sigui, com la de Cruyff de 70.
A mi no m'agrada. No, però vull dir perquè...
Però per filosofia,
Sí, perquè no m'agrada les coses. És a dir, si els Celtics van de blanc i verd, per què tenen una samarreta rosa? Doncs no m'agrada, no? Si l'Inter va sempre de blau i negre...
No, però és la segona, Dani, és la segona.
Sí, ja ho sé.
La primera serà blaugrana.
Home, ja només faltaria que fos la primera, ja seria per suïcidar-se.
No, però vull dir...
Però tinc... Mira, ahir parlava amb el Santi Balmes, el cantant de Love of Lesbian, que té una teoria que diu... que el Madrid guanya moltes Champions perquè van de blanc i llavors es troben millor al camp, perquè la samarreta blanca al camp contrasta millor amb el verd de la gespa. I mira, doncs ja està. Si aquesta samarreta vol dir que ara guanyarem 4 Champions seguides i que els àrbitres ens ajudaran, estic in. Però a mi estèticament així a priori no m'agrada.
Ok, Junior.
Jo em sap greu dir-ho i reconèixer-ho. He doctrinat el meu fill i el meu fill cada vegada que veu algú blanc això és el Madrid, això caca. I em sap greu. No, a vegades em sap greu, perquè veus sense blanc i dius que el Madrid no.
I al final... el blanc tampoc és patrimoni del Madrid. Vull dir, molts equips...
Home, futbolísticament sí, eh?
Si sóc sincer amb mi mateix, que és el que sempre intento, a mi la samarreta blanca amb la creu de Sant Jordi i tal, m'agrada. M'agrada. I més amb el to de blaugrana, saps? Crec que és original i m'agrada.
Però el blanc sí que és patrimoni del Madrid. El blanc és el Madrid i el Tottenham.
Sí, ja està.
No hi ha molts equips més. Que tinguin samarreta blanca segur, però que el seu color principal sigui el blanc només el blanc.
És indiscutible que és l'equip més potent d'Europa que vesteix de blanc. Això sí,
el Leeds això sí, també, em sembla.
S'associa, sí, el Leeds també.
Ja està.
Roger Federer també vesteix de blanc.
No me'n parli, Joan, ja sé que és futbolística, però estic tan trist de...
Home...
d'aquesta retirada.
Gran tenista, gran esportista. 41 anys. Mm-hmm. Sí, però ens ha fet disfrutar molt Junior, eh? Un tio que jugava al tenis que semblava que ni suava, eh?
Ah, exactament. I la pena és que no el podrem tornar a disfrutar. És molt dur, és com si s'hagués mort.
Home,
per ell és una mica millor, eh? Per ell és una mica millor retirar-se que morir-se.
Però pels aficionats al tenis. Sí, és una pena. Veure disputar un Wimbledon, un US Open, un Open d'Austràlia, etc. És com si s'hagués mort. És terrible.
Esportivament, sí. En fi, amics, ho deixem aquí. Llarga vida a Dani Senabre i a Júnior Minguella. Una abraçada als dos.
Una abraçada.
Que vagi molt bé, seguim.
Adéu.
El Barça no treu l'examen de Múnich. I ara, abans de l'aturada, té l'obligació de tornar a agradar i sumar 3 punts.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Elche.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara parlem de l'Espanyol, que tenim avui declaracions de gent important. Saludo al Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Primer ha passat per sala de premsa la que jo diria és la veu més autoritzada del vestidor, Sergi Darder.
Y el jugador más en forma del equipo, sin duda alguna. Sergi Darder ha hablado de, como no, de la salida de RDT. Ojo, porque dice que en pretemporada intuía que ya no jugaría más el delantero madrileño con el Español y que el equipo intentó aislarse de esa situación porque estaba muy en el día a día, muy en el entorno. Y respecto a las críticas del delantero a los técnicos Diego Martínez y al director deportivo Diego Catoira y también parte del club, el balear ha sido muy claro.
Sí que veig un bon entrenador, perquè sí que veig un bon director esportiu, perquè sí que veig un projecte de club i perquè sí que m'agrada tot el que veig i també perquè un sentiment de no poder marxar d'aquí. Els jugadors que no van estar aquí, doncs, evidentment se'ls ha d'obrir la porta. Crec que l'Espanyol és massa gran com per dependre no d'un jugador, sinó de tota una institució. Al final el club està per sobre de qualsevol nom i de qualsevol persona i els que estem aquí estem orgullosos d'estar-hi i orgullosos de pertenecer a aquest club.
Es decir, todo lo contrario que opinó en su día RDT, con lo cual se puede deducir que el vestuario se ha quitado pues un problema también de encima. Darder ha hablado sobre el equipo, reconoce que el mal inicio de la temporada, sobre todo en casa, esté afectando a la afición y que es el equipo quien tiene que enganchar al público con mejores resultados, por lo que entiende que haya cierta crispación. Eso sí, pide que en la jornada 5 no haya un divorcio porque ve con el optimismo el proyecto blanquiazul.
Més sensacions que punts. Sabíem que seria complicat i crec que ens hem adaptat molt més ràpid del que esperàvem, inclús diria, a l'idea, al projecte i a la sensació que vol el míster transmetre, el que vol transmetre el míster a nosaltres. Ara bé, crec que hem merescut més punts del que tenim i és veritat que hem regalat massa. Hem de creure en el que estem fent. Soc molt optimista amb el que veig cada dia, orgullós i content del que veig perquè veig un projecte on, evidentment, si la Lliga fossin 8 partits estaria més nerviós. A 38 jornades estic molt tranquil perquè m'agrada molt el que veig.
Això de l'Arde, i també va estar ahir amb el Dearo el Domingo Catoira, el director esportiu, Juan.
Sí, que se mostró contundente con RDT, una respuesta al delantero cuando este dijo que estaba apartado e infravalorado por los técnicos.
Se desacredita por sí misma en el sentido de que si hubiese estado apartado, obviamente, y si hubiese existido ese trato vejatorio, él mismo entiendo que a través de AFE o a través de quien fuera habría tomado medidas, eso es obvio y público, que no ha existido en ningún caso. Siempre que estuvo a disposición de entrenar, entrenado diferenciado, porque siempre estuvo en un punto inferior a nivel físico como para reintegrarse, todo ese tipo de situaciones son falsas.
Y sobre la oferta que tuvo de última hora y del Rayo, le recuerda que quizá si RDT hubiese puesto más voluntad y hubiese mantenido durante la pretemporada otra actitud, la situación habría acabado mejor para todas las partes.
Que la idea era por lo menos intentar hacerle ver las cosas de otra forma o que incluso si al final, insisto, creo que lo he comentado, que si venía una oferta, habría venido seguramente si él estaba dentro del campo y dentro del césped y dentro de los entrenamientos, siendo uno más y demostrando la teórica valía que tienen. Nunca desde una situación de entrenar de forma diferenciada o estando de lado y provocado única y exclusivamente por él.
Y un nombre propio más que dejó en el programa de Javier de Aro. Se busca un lateral zurdo por la lesión de Pedrosa, que no jugará hasta enero. Y además acaba contrato al final de la temporada, con lo que si no renueva por el Español, el club perico no verá ni un euro por su marcha, a menos que lo venda antes.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Això a l'Espanyol, el Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Vallori? Bona tarda a tothom.
Matí de doble presentació.
Sí, a la porteria. Dels tres porters que té el Girona, un ja va venir amb l'herència de l'ascens de segona a primera, que és Juan Carlos, que és el titular, l'inquilí habitual de la porteria del Girona, i els altres dos han arribat en aquest mercat d'estiu. Gazzaniga, Paulo Gazzaniga i Toni Fuidías. El primer, argentí de Murphy. Saps qui va néixer a Murphy?
Sí.
Qui?
Pochettino.
T'ho he dit a la redacció abans. Té trampa, això. Té 30 anys, no Pochettino, ja li agradaria, sinó Gazzaniga. El gener en fa 31. Arriba cedit del Fulham i va coincidir amb Mitchell al Rayo. Ell, Gazzaniga, era jugador, Mitchell, entrenador, van coincidir a la part final de la temporada 16-17. Declaració d'intencions de Gazzaniga.
Mi objetivo este año es tratar de competir, de dar lo mejor y bueno, y crear una competencia sana entre, bueno, Juan Carlos y Tony, que también está con nosotros, y nada, estar siempre disponible para cuando nos necesite el entrenador. Y bueno, la competencia sana, como te dije antes.
Aquest és el missatge de Paulo Gazzaniga. L'altre ve a reforçar la porteria del primer equip, però bàsicament, per si hi ha alguna lesió, serà un jugador que tindrà presència amb el primer filial del Girona. Toni Fuidías, porter català de Berga, 21 anys, tot i que els últims 9 ha estat a la capital, al futbol base del Real Madrid, ve lliure del Real Madrid Castilla.
Jo vinc aquí a marcar-me uns objectius a llarg plaç. Sí que ara el que vull és ajudar l'equip, sobretot aquesta temporada, o sigui, tant amb la competició que tenim amb el Juan Carlos i amb el Paulo, que són grans companys i, bueno, ajudants entre els tres. I, bueno, el que volem és que l'equip vagi endavant i aconseguir els objectius.
Dos porters que no han tingut cost, dic de traspàs, un arriba cedit, l'altre arriba lliure, i això sí, dos porters altíssims, que podrien anar al Girona de bàsquet de Marc Gasol. 1,96 Gazzaniga, 1,95 Toni Fuidías.
De bàsquet parlem després, tancarem el bloc dedicat al futbol, parlant de futbol femení. Per fi tenim acord pel salari de les àrbitres i la Lliga Primera podrà començar aquest cap de setmana. Aurora Fuster, bona tarda.
Bona tarda. Doncs així és, s'acaba l'embolic i per fi torna la Lliga. La Federació i la Lliga han arribat a un acord i es desbloqueja el conflicte que havia paralitzat la màxima competició domèstica. El pacte garanteix 1.666 euros per a cada àrbitre, 1.066 per assistent i 250 per a la quarta àrbitre en cada partit. El CSD aportarà les tres pròximes temporades 350.000 euros anuals per un fons del qual disposaran les àrbitres en finalitzar la seva carrera. Per la seva banda, la federació també aportarà la mateixa quantitat els tres pròxims anys a la Lliga per als arbitratges. La vaga arriba a la seva fi, però ha tingut les seves conseqüències. Ahir l'Europa es va classificar per a la següent ronda de la Copa de la Reina, a diferència del Segui. No obstant això, el Vizcaya Alhama, igual que Levante les planes de la jornada anterior, es va ajornar. Això opinava Sebastián Cañas, president de l'equip català, sobre l'acord.
Que s'hagi arribat finalment a un acord, això és positiu per la temporada aquesta, que és històrica. La mala imatge que s'ha donat aquests dies, espero, amb el curs de les jornades, serveix per calmar una mica els ànims de tots i satisfet, evidentment, perquè per fi comenci a rodar la pilota, que les jugadores estan amb moltes ganes.
Ara sí, aquesta setmana rodarà el baló a primera divisió. El Barça s'enfrontarà al Granadilla dissabte a les 12 en casa i el Levante les Planes al Betis a domicili el diumenge a les 6.
Molt bé, l'Aurora acaba avui el seu període de pràctiques amb nosaltres i et faré les dues preguntes mítiques.
Portes 12 anys. Portes, Vallori, 12 anys fent les dues preguntes als estudiants en pràctiques.
I espero seguir molts més.
A veure si les respostes són intel·ligents, segur que sí.
La primera és, tu has passat bé?
Sí.
Sí? I la segona és, has après alguna cosa?
Moltíssim.
Me n'alegro.
No diguis què, eh? No diguis què.
Gràcies, Aurora, i sort.
Merci.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con la
subida. Los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted, ¿no?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatasi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash. Con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatasi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Anem al bàsquet, Albert, que continuen sí. Les sorpreses a l'europeu. Ha caigut Eslovènia.
Sí, ha caigut Eslovènia. De Doncic va caure Grècia d'Antetokounmpo, va caure Jokic, va caure Sèrbia... Vaja, que està demostrant aquest europeu que sí, que hi ha jugadors determinants, decisius i que ens agrada molt veure, però que sempre el conjunt, l'equip per sobre de les individualitats. I demà semifinals, ahir t'explicava Joan Carles, el nostre cap d'esports, que viurem aquest Espanya-Alemanya des de les 8, es juga a les 8 i mitja a la sintonia de totes les emissores de la cadena Copia. El programa és doble. Primer, semifinal entre Polònia i França. Polònia que ve d'eliminar, com deies, a Luka Doncic. Un quart de 6 de la tarda. I, també a Berlín, Alemanya-Espanya. 8:45. Acaba de parlar Sergio Scariolo, el seleccionador.
Que compita. Yo entiendo que y las dos cosas no están tan separadas, ¿no? Como puede parecer, porque al final nosotros disfrutamos compitiendo. Y eso también es el mensaje de Rudy, además de puertas para adentro, a veces con mucha energía, ¿no? Necesitaremos un nivel de concentración tan alto para llevar a la cancha lo que preparamos. También esa es una forma de disfrutar.
A España, en la lluita por las medallas y a un partido de la gran final que es diumenge.
Gracias, Albert.
Fins ara.
En tenis, recordo la notícia del dia, eh? Roger Federer ha anunciat la seva retirada i a la Copa Davis Espanya guanya a Sèrbia i demà toca enfrontar-se al Canadà, ja molt probablement amb Carlos Alcaraz. Àlex Martínez, bona tarda.
Pues sí, victoria d'Espanya en la primera ronda de la fase de grupos ante Sèrbia. Espanya se impuso con un contundente 3-0. El primero en ganar fue Albert Ramos por 2-1 frente a Jeré. Posteriormente fue el turno de Bautista, que protagonizó un gran partido y ganó por 2-0 a Kecmanovic. Y con la victoria asegurada fue el turno de dobles, donde Marcel Granollers y Pedro Martínez también doblegaron a la pareja serbia, poniendo el marcador el 3-0 y sin dejar a dudas la superioridad de España. Hoy jornada de descanso y mañana jugará España contra Canadá, donde se espera que Carlos Alcaraz ya esté disponible.
¿Te lo has pasado bien, Alex?
Muchísimo.
¿Sí? Muchísimo. ¿Has aprendido algo?
Hombre, he tenido grandes maestros, bueno, por no decir los mejores, así que he aprendido más de lo que esperaba.
Aquí, ¿no? Habrás aprendido cosas que hay que hacer y alguna que no hay que hacer también.
Sobre todo de Gil.
Gracias, Alex. A suerte. Ti, y acabaremos amb handbol, que el Barça debutó tan victoria a la Champions a la pista del Pic Seguet. Indira Correa, buenas tardes.
Hola, Joan. Así es. 28-37 se impuso el Barça al Seguet en el Pic Arena de Hungría. Los primeros minutos del partido estuvieron bastante igualados por la parada del portero del equipo húngaro y no fue hasta la segunda mitad que no destacó el cuadro de Carlos Ortega. El técnico culé explica que el equipo remontó de la mejor manera.
Ha sido un gran partido, sobre todo los últimos 45 minutos. Al principio no hemos estado muy finos, sobre todo también lastrados por las expulsiones seguidas que hemos tenido, pero creo que sobre todo en el segundo tiempo hay un momento que hemos jugado perfecto en defensa, saliendo al contraataque, y el equipo está muy bien físicamente. Yo creo que Seguet ha agotado mucho el cansancio también y satisfecho del primer partido.
El próximo partido de Champions del Barça será contra el Lonza Vive Kielce el jueves 22 de septiembre a las 9 menos cuarto en el Palau Blaugrana.
A ti no te pregunto nada de momento, que sigues con nosotros unos días más.
No, de momento no.
Más.
Sí, sí.
¡Gil Superstar! Pues frustrante. Frustrante paso de Aurora Fusté y de Alex Martínez. No, es verdad, es verdad. Por lo menos para mí, no he conseguido que Alex Martínez deje de ser fan de Pep Guardiola y no he conseguido que Aurora Fusté suelte ni siquiera fuera de micro un corcholis. Por no decir otra cosa más grande. No, además es gracioso porque ha publicado en el chat interno nuestro, Oliveros, una foto de ellos diciendo: el futuro es vuestro. ¿Qué futuro? Crisis energética, inflación al 10%,
no se hace ni
guerra en Ucrania,
increíble,
incierto reinado de Carlos III y el Barça vistiendo de blanco. Segunda equipación de la próxima. Este es el futuro. Este es el futuro.
La mitad es el que volía dir. La resta es la embolcalla. Això és el que volia dir.
A mi borradme. En fin, chicos, tan tapad lleveis como descanso. No, hombre, no. Mucha suerte. Nah. No reballor i última hora. Derbi. Benzema no ha entrat a la llista de França. Oblak continua treballant al marge. Árbitros: Muñiz Ruiz para el Barça Elche, Ortiz Arias para el Betis Girona, Del Cerro Grande para el Real Sociedad Español.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
L'enquesta Barça, us molesta que la segona equipació de la propera temporada sigui blanca? Sí, al 47%, no al 53%.
Copiones.
Seguiu a la Cope, a Esports Cope, estem pendents de tot. Que vagi bé.